Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest és l'últim de Vinya i Vins amb el sommelier Xavi Viles, que ens ha estat acompanyant al llarg de tota aquesta temporada. Avui ens diem adeu i fins aviat, espero. Xavi, bon dia.
Bon dia, no, i sí, fins aviat segur, espero.
Sí, no?
Sí, home, setembre tornem, no?
Doncs vinga, amb moltes ganes, i tant que sí. El Xavi fa cara de cansat i és que no n'hi ha per menys perquè acaba de superar amb nota el Bijaç 2021. Ell ha estat al capdavant de tots els tastos que s'hi han fet i ha estat un cap de setmana, bé, quatre dies molt intensos, oi?
Bueno, cada Bijaç és sempre molt intens. Ara, per sort, ja he recuperat dos dies, però sí que realment feia una cara l'últim dia de realment de cansat, no? Són moltes hores de peu, molts tastos, molts vins a explicar, sembla que no, però parlar tanta estona davant de la gent, doncs al final també...
Desgastes, clar.
Desgasta una mica, tot i que, al final, la nostra feina, i a més estic supercontent, de com ha anat.
Com ha anat? Això volíem saber.
Bé, en general, crec que el Bijaç és molt bé, en general. Jo puc parlar molt en primera persona dels tastos, que ha sigut l'activitat paral·lela als concerts que hi ha hagut aquest any. Com ja recordem, no hi ha hagut la fira habitual, no?, d'estants.
Uns tastos i maridatges que no hem vist perquè tenien lloc a l'interior del casal de Vilafranca i potser pel públic que passejava per Vilafranca o anava a concert han passat desapercebuts, no?
Sí, potser sí. De totes maneres, hi ha aquesta contra, no?, de que no els veiem perquè sempre havien sigut a la Rambla o fa dos anys van ser aquí a l'entrada del casal i també es van veure.
Més visibles.
Aquesta és la part, negativa, la part,
que no diferent.
Estàs diferent, que
diferent.
No estàs de cara a gent que passa pel carrer, que també és maco, que et vegin,
en
encara
acció.
Que no estiguin fent el tast. Ara bé, ens hem trobat en un espai brutal, una passada, el teatre sencer, tota la platea per poder ficar les taules, poder encabir més gent dels tastos que fèiem normalment, no?, i tenir una mica d'escenari, semblava com si... Jo no he fet mai teatre, ni res d'això, però una mica aquest estil, amb una presència molt maca.
El tast el dirigies des de dalt de l'escenari?
No, des d'un petit escenari a baix a platea, però...
Però alçat.
Però una miqueta alçat, sí.
I què tal?
Molt bé, això. I després teníem la part de dalt de l'escenari, això és el back office, que ningú veia, no? Perquè hi havia una pantalla i el taló, i a darrere hi teníem tot el muntatge, que ara us explicaré, si voleu, que és gros, també.
Sí, sí, em fa molta il·lusió anar a les bambalines d'aquests tastos. Què passa darrere, el que no es veu, la logística?
El que passa darrere és que nosaltres fèiem un tast cada hora per 50 persones, 50-55 persones, teníem per 60 llocs muntats i sempre estàvem pràcticament ple. I, clar, muntar per 50 persones cada hora, muntar, desmuntar quatre copes, estovalles, tovallons, el plat, que hi ha quatre aliments per maridar, no?, ja sigui formatges, ibèrics, el que fos en el moment, això vol dir, evidentment, que jo sol no... Està clar que no ho puc fer, això, perquè, a més, estic parlant durant el tast. Per tant, és impossible. Això vol dir que érem sis nois, que, a més, cada any som el mateix grupet, que treballem junts, i que estaven a darrere l'escenari, al moment que jo demanava de servir, ells havien d'agafar de les neveres i servir a 50 persones. Són 6 ampolles, 7 ampolles de vi, i això ja és feina, obrir ampolles, servir... a més, preparar el següent tast, que vol dir 55 plats, amb cada aliment ben posat, no?, tallar el que fos...
Amb totes les mesures...
Exacte, i encara que no fossin les mesures, també és feina igualment,
I
vull
tant,
dir,
i tant.
Que...
Però les mesures encara ho compliquen tot
encara
més.
Encara ho compliquen una miqueta més, però feina igualment, sí. Sí, sí. I llavors això ho teníem tot a darrere, esclar, amb unes taules, neveres, que no es veu mai, això.
Hi ha fotos d'aquestes bambalines, d'aquest backstage?
Sí, jo vaig fer alguna cosa,
alguna
publicació, sí. I es veu allà aquella taula de plats preparats ja. Doncs clar, tot això és una feina que feien sis nois, que estic supercontent i agraït, perquè si no, és que no es podria fer, evidentment, Jo no podria fer-ho, servir, preparar-ho tot. I després, clar, marxava la gent, entre que ja t'allargava 5 minuts, 10, la gent et preguntava coses, no s'aixecava de la taula, desmuntar tot el que hi havia i tornar a muntar tot el següent tas net, perquè al cap de 20 minuts ja tornàvem a seguir amb el següent. I això quatre vegades al dia.
Quines impressions t'has endut? Què et deien els assistents als tastos i maridatges? D'on eren? Què has pogut saber?
A veure, jo de veritat, vull dir, segurament potser alguna crítica, eh? De fet, me'n recordo que una senyora em va criticar amb un maridatge que no el vaig fer del tot bé, que sempre pot passar, no? Però la majoria de gent molt contenta de l'escenari, de l'espai, tot i això, que tinc aquesta part, que no estàs de cara al carrer, no? Que també és maco, però l'espai era bestial, i després penso que molt bé, també, tant tot, l'explicació nostra dels sommeliers, que no només era jo, ara també ho diré, i tota l'organització, els vins, els maridatges, jo crec que... La veritat és que ha funcionat bé, o les impressions que tinc són bones, totes.
Has estat acompanyat també de sommeliers del panell de tastadors del 55è concurs Tasta Vins Deo Penedès.
Sí, he tingut l'ajuda en tres tastos, de fet quatre, perquè vam tenir tres sommeliers, en aquest cas la Meritxell Falgueres, que en va fer un el diumenge, el Ramon Francàs en va fer un el dissabte i el Ramon Roset en va fer un el divendres. I a més el diumenge vam tenir la presència de Jean León, de la Roser Catasús, que és l'enòloga de Jean León, i que llavors em van donar una mica respir, que tots els altres vuit sí que els vaig fer jo.
Heu fet sold out els tastos i maridatges?
Sí, de fet teníem a tots 50 assistents, entre bueno, alguna invitació, i llavors quedava una mica menys, i després ja algú d'última hora venia, acabàvem sempre fent aquests 50 que tocaven. I quedava, és que quedava la mar de bé, tota la sala, tot el teatre ple o fent aquella
patxoca.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Tots els vins tastats, Penedès.
Tots els vins tastats, Penedès.
Com sempre.
Sí, Penedès, cava, clàssic Penedès, i els diferents escumosos que hi poden haver aquí al Penedès, i els vins tranquils, tots Penedès, sí, sí. De diferents bodegues, 30 bodegues diferents, ara no sé exactament el número, però a cada tas no repetíem mai cap referència.
Sí. Ostres.
Tots diferents. Amb el qual també complica l'hora d'explicar, no? Perquè, bueno, si tu vols preparar una miqueta, que molt preparat és impossible, perquè preparar-te 30 vins és impossible, ben preparats, però al final també has d'improvisar, però per això ja també tens
el teu bagatge, no? Sobre la marxa, no? Que hi ha taules.
Sí. Però, clar, parlar de 30 bodegues diferents, 30 vins diferents, doncs és feina, sí, també. Sí, sí. I xulo, a la vegada.
No, un repte, no?
És molt xulo, sí, sí.
I la gent satisfeta?
La gent satisfeta. Els maridatges que han fet aquest any han sigut potser molt... Alguns a sota cavalla, allò que diu rei, no? Els més... Que funcionen més els de formatges i els d'ibèrics. Aquests
no fallen mai.
Aquests no fallen mai. Després vam voler apostar per una de xocolates i fruita, que també jo crec que va funcionar prou bé. Un de patés, que vam combinar amb patés i foies amb caves, i després el de Matlleu Origen, que per cert tots els tastos eren maridats amb producte de Matlleu Origen, però a Matlleu Origen va fer un específic d'ells, també eren fruites. O sigui que, bueno, amb aquests aliments hem anat jugant. Sí, sí, interessant.
Se't veu satisfet?
Sí, 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 molt, molt.
Ara sí, eh?
Sí, sí, sí.
Ja ha passat.
El menjar estava bo, els vins estaven bons... Els sommeliers que van participar crec que ho van fer, o com a mínim vam intentar fer-ho la mar de bé, o el millor possible, i la gent crec que va estar contenta.
Aquest és l'últim espai de la temporada. Avui acomiadem el Xavi Viles. Farem aquest punt i seguit, perquè seguirem nosaltres. I, esclar, estem en ple estiu i ens fa una proposta que trobo molt simpàtica, que és maridar vins amb aquells plats més típics, més clàssics de l'estiu.
Sí, de fet volia donar com 3 o 4 tips a l'hora d'escollir un vi, sobretot ara a l'estiu, que hi ha un factor molt important que és la temperatura, no? Que penso que, bé, marca totalment el servei del vi, tant si estem nosaltres a casa com si ens l'han de servir, que a vegades també hem d'exigir alguna cosa, no? Posa-me en fred, perquè cony, la temperatura aquí a la terrassa fa calor, no? I volia donar dos o tres consells, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera, i després alguns plats com supertradicionals de l'estiu, amb què podríem combinar-ho, no? I ja us dic, això d'aquests tips o consells bàsicament passen per un tema de quins vins escollir a l'estiu, que és veritat que entrem dintre d'un moment bastant estacional, això ho hem comentat a vegades, hi ha vins que són molt estacionals, vulguem o no vulguem, però és així, no? I algunes dels consells pues, seria, per una banda, més val pecar de servir un vi una mica més fresc que no calent a la taula, ja sigui en un restaurant o... Això és una cosa que a vegades es contra... posa amb algunes coses que dic,
A vegades no ens passem de fred, fins i tot.
No, passar-nos de fred potser no ens hem de passar, no? Però sí que a vegades dic que a l'hora de tastar no cal els vins molt freds. Això ho dic moltes vegades, no? Com a sommelier. Sí. Però, cony, si estem en un restaurant amb una terrassa, doncs potser sí que si el servim una miqueta més de fred, tranquils, que en 5 minuts estarà a la temperatura que toca, segur. Li posem un refredador perquè es mantingui, per tant, una cosa és la temperatura. Servir, jo inclús aconsello un pèl per sota...
Una mica més,
Del que habitualment. Més que res per la temperatura ambient i
que
de seguida tornaràs
de seguida.
A agafar temperatura.
I hem d'exigir el refredador, oi? Perquè a vegades es descuiden.
Sí, si tu creus que sí, jo crec que endavant. Sí, sí, exigir el refredador o la cubitera. No, i tant, i tant. Hasta inclús això que et deia, en algun negre, perquè els negres els acostumen a servir a temperatura ambient, que durant l'any posa 16, 17, 18 graus, doncs pot estar bé un negre. La sensació alcohòlica sempre és la primera sensació que et ve a l'hora de tastar un vi. I a l'estiu, aquesta sensació alcohòlica tan elevada pot ser que ens vagi en contra. Per tant, el negre inclús, servir-lo 2 graus inclús per sota del que és habitual, perquè no se'ns mengi d'entrada aquesta sensació alcohòlica d'entrada, que ens faci tirar enrere i tranquils que ja acabarà de pujar la temperatura per aconseguir l'ideal, no? Però d'entrada, que no sigui una mala impressió d'entrada. Després, justament, ara que deia aquesta sensació alcohòlica, tendim habitualment a escollir vins amb una graduació alcohòlica més baixa a l'estiu. I penso que també és un bon consell. És a dir, aquells vins tan alcohòlics que carreguen tant, justament per això que deia, de no portar-nos una impressió tan bèstia a l'inici, doncs, escollir vins una mica menys de graduació, que hi són, algunes varietats fan menys graduació, i preparades per això doncs, també seria un bon consell. I després escollir vins lleugers, aquesta seria una altra, vins molt tànics, jo crec que a l'estiu no acaben de quadrar, també els menjars normalment no són tan tànics a l'estiu, per tant, escollir vins lleugers. Clar, la pregunta és quins són aquests vins lleugers?
M'estava mossegant la llengua,
Bueno, clar, llavors entrem ja en conèixer quines són les varietats que no són tan tàniques, etcètera, etcètera. No?
Però, alguna pista, va.
No, habitualment... A veure, els blancs en general ja no són tànics, per tant, dintre dels blancs rosats escumosos ja no tindríem problema, però els vins negres sí que... Pues, escolta'm, un negre amb una mica menys de tanicitat podria ser un negre jove, vale? O un pas per barrica molt suau, i després hi ha algunes varietats com les cabernets, merlots, aquestes varietats franceses tan tàniques, que, escolta'm, podríem escollir un trepat de la Conca, que és més lleuger, un pinot noir, una garnatxa fresca, en vez d'aquests clàssics, vale? així com que la gent més coneix.
Ens queden 5 minutets. Maridem aquests vins
típics. Sí. I per res, molt ràpid, l'acidesa, importantíssim. No? L'acidesa ens dona frescor en boca, per tant, escollir vins amb bona acidesa. I això, com ho saps? Pues, bueno, si no, pots preguntar, també. Que al final, tot i que no tots els restaurants tenen capacitat de saber-ho, però preguntar si no. Vale, alguns plats així com supertípics. Una paella.
Sempre, una paella,
segur que,
una fideuà, això
segur
sempre
que la
cal.
Fem, sí. Segur que la fem algun diumenge o dijous normal o en general amb els amics. Cuidado, perquè la paella pot ser de diferents tipus i aquí ens marcarà totalment el vi que hem d'escollir. Si és una paella de marisc, no hi posem un vi negre molt potent. Apostem inclús per alguns espumosos amb una mica de reserva, per alguns rosats, que a vegades els deixem de banda, per un negre jove... bastant afruitat, i per blancs una mica de criança, perfecte. Ara bé, si la paella hi porta carn, doncs aquí sí que ja podem apostar per algun negre, un rosat, algun gran reserva, en aquest cas. Saber, el que porti la paella ens marcarà definitivament el vi que hem d'escollir.
Menjarem segurament també alguna que altra ensaladilla russa.
Ensaladilla russa, també la tenia preparada.
És un clàssic.
Sí. Es menja en fresc, l'ensaladilla russa. Potser si escollíssim, i ojo, Arba, que sembla que digui una cosa molt rara. Potser si escollíssim un vi molt fresc, fred i fred, a mi potser no m'acaba de quadrar. I ara vaig a dir pues, una saladilla rossa amb un negre jove, per exemple. Contraposar aquest fred de l'ensaladilla russa, alguns aliments de l'ensaladilla russa que sí que són una mica intensos, no tots, amb un negre jove.
El trepat o la garnatxa sí, que comentaves.
Sí, tranquil·lament. Un gazpacho.
Vinga.
Que sembla que...
Ui, complicadot, això.
Impossible de maridar.
Sí.
Tenim alguns aliments molt sutils i àcids, com el cogombre, no? A vegades que hi ha algun gazpacho, però després en tenim l'all, alguna cosa que ens marca bastant. Potent, inclús la tomata, no? Bé, aquí hi haurien... Hi tinc una mica de inclús jo mateix de dilema, eh? Però perquè me'n vaig i no em centro en cap tipus de vi que puguem trobar aquí. Me n'aniria cap a vins de Jerez, justament. Manzanilles, un punt oxidats, palos cortados, amontillados, aquests vins de Jerez tan especials. Bueno, per posar en una altra zona del món, també.
Atrevit, aquest cas d'Espanya. Atrevit aquest maridatge, sí.
Una barbacoa. Aquest cas tampoc cal que m'hi extengui molt, perquè segur que en fem moltes. Dependrà de si la barbacoa és molt intensa la carn o no tant. Però sempre jugaríem amb aquest cas sí que vins, en general, vins negres, no? I ja et dic, una altra vegada, si l'ensaladilla russa era freda i posava un vi negre, no tan fred, en aquest cas la barbacoa és calenta.
Calenta.
Sí que apostaria per un negre, però amb una mica de frescor, perquè calent, al final, també en boca és bèstia, aquesta sensació. Bueno, apostaríem per un negre, però amb un puntet de fresc. Ensalada de pasta, que aquesta...
També cau molts dies.
És habitual. Rosat, jo crec que seria això com... Ja sé que és el ensalada i pizzas al rosat, però és que realment li va la mar de bé.
Sí.
Hauríem de veure també l'ensalada de pasta, que porta principalment. Si hi ha el tomàquet amb el rosat anirà perfecte. Si no hi ha el tomàquet i hi ha més càrrega de formatge o d'algun aliment més greixós, doncs apostaríem per un vi amb bona acidesa, un blanc o un escumós. Depèn, també. Hi ha algun ingredient sempre clau que marcarà segurament el... I a vegades molt cromàtic, eh? Si veiem algo vermellós,
sí.
Si hi ha algo de salmó, si hi ha algo, doncs el rosat segurament ens anirà bé, un negre jove, si veiem alguna cosa greixosa ens tirarem pel blanc, bona acidesa, espumosos...
És bo aquest tip.
Sí.
Color,
estic dient moltes coses molt ràpids,
sí,
eh? Però bueno...
Anem assimilant a tota màquina.
Queda. I després n'hi ha una, si ja se m'acaba el temps, la fruita... Que potser no pensem mai en maridar la fruita. Justament aquí al Bijàs ho hem provat, de fer maridatges amb fruita, i bueno, pues, també bastant cromàtic. Si hi ha cireres, maduixes, pues, ens ve al cap més algun negre jove, algun rosadet. Si hi ha fruites molt d'estiu, com són la síndria, també podria anar amb un rosat. El meló, pues, amb algun blanc una miqueta més tropical, la pinya també. Bueno, associar aromes en aquest cas, entre fruites i vins.
Xavi Viles, moltes gràcies per aquests tips, per escollir vins aquest estiu i per maridar plats clàssics de la calor i per haver-nos acompanyat tots aquests dimecres al llarg de tota la temporada. Gaudeix intensament del teu estiu i ens retrobem al setembre.
Això farem i gràcies a vosaltres i seguirem aquí, segur.
Una abraçada, un plaer.
Igualment, adéu.